Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Molt bon dia, benvinguts al Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio, dilluns 5 de setembre, la primera de les setmanes senceres d'aquest nou mes de l'any i també la nostra darrera setmana del format d'estiu del Sempre amb tu. Dilluns vinent, 12 de setembre, comença el curs escolar i també començarà la nova temporada tardor, hivern i primavera del Sempre amb tu. Al llarg de la setmana anirem explicant algunes cosetes referents al nostre programa. Com sempre, per això, d'explicar-vos coses és el que tracta aquest magazín que cada dia us acosta a l'actualitat del nostre municipi. Avui, dilluns, en el nostre programa 156, ens fixarem en una reunió que ha de tenir lloc aquesta tarda a l'Amposta, on el moviment veïnal per una APSL gratuïta i els alcaldes dels municipis afectats per l'N340 es reuniran per intentar crear un front comú. És el desig que té el moviment veïnal i en el qual vol aconseguir anar de la mà amb els batlles ebrencs a Madrid per a reclamar a Foment l'alliberament de peatges de l'autopista i que deixi de realitzar aquestes actuacions força polèmiques de la doble línia continuar a la Nacional i també les diferents rotondes projectades al llarg del traçat ebrenc. A nivell d'infraestructures també ens fixarem avui amb una notícia recent acabada de sortir del forn, podríem dir, perquè els usuaris de la línia R16 podran sol·licitar la devolució express a partir dels 7 minuts de retard, tot després de la implantació de nous horaris que per a res agraden a la Generalitat, ja que havien signat uns compromisos amb Renfe i Adif d'arribar mínimament a una puntualitat del 90%. I també breu apunt esportiu parlant de l'inici de la temporada regular dels equips, del primer equip de tercera catalana i del filial de quarta catalana, que han començat amb mal peu, han començat amb dues derrotes. Coneixerem els resultats tot seguit. Serà això les notícies de la Cala Ràdio a l'entrevista. Acabat ja el mes d'agost, és moment de fer un repàs a com ha anat l'estiu als diferents sectors importants de la nostra població i un dels més destacats, sens dubte, és l'àmbit turístic. Per això avui farem balanç de l'ocupació i de les atencions realitzades a l'oficina de turisme amb Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme. Serà la primera part del programa tot plegat i a la segona absenta, avui marcada amb l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Serà diumenge i per això l'Àngel Martí i en Ramon González ens proposen avui un recital poètic amb poemes vinculats a la història catalana i també una mica patriòtics. Tot això en un Sempre amb tu que comença ara mateix.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit l'actualitat d'aquest dilluns 5 de setembre. El moviment veïnal per una AP7 gratuïta i els alcaldes dels municipis afectats per l'N340 es reuneixen avui per intentar un front comú. La plataforma ciutadana que talla la carretera nacional cada setmana a l'Ametlla de Mar vol anar a Madrid amb els alcaldes prescindint de la Generalitat. Els usuaris de l'R16 podran sol·licitar la devolució express a partir dels 7 minuts de retard. La mesura s'aplicarà a partir del pròxim dilluns 12 de setembre. La Lliga de Futbol Regional comença amb les derrotes del primer equip i del filial. L'equip que milita a tercera catalana va perdre dissabte a casa per 0-3 contra la Sénia i el quarta a Deltebre per 4-0. A presó l'acusat d'apunyalar una mica l'urbanització Boscos de Tarragona. El lituà de 19 anys i veí de Cambrils es va negar a respondre davant del jutge a les preguntes del fiscal i només ho va fer a les de la seva advocada. I el jutjat de Tortosa arxiva el cas de les subhastes de vehicles embargats pels Mossos. La jutgessa no veu indicis suficients per atribuir als investigats la comissió de cap delicte. Aquests són els titulars d'avui dilluns a les notícies de la Cala Ràdio. L'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jordi Caseni, és un dels alcaldes ebrencs convocats pel moviment veïnal transversal Prou AP7 Gratuïta Ja, que assistirà aquest dilluns al vespre a la reunió on els veïns volen proposar als batlles dels municipis per on passa l'N340 a les Terres de l'Ebre unitat per defensar el territori davant del Ministeri de Foment, prescindint del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Tot plegat arriba després que el moviment, que talla diàriament la cartera nacional a Amposta i setmanalment a la Mella de Mar, les cases d'Alcanar i a Sol de Riu, constati que la Generalitat té d'altres objectius i no està avançant en la degradació del territori, amb la destrossa, diuen, de l'N340, amb les rotondes programades i la doble línia contínua. L'objectiu que persegueix la plataforma és aixecar la veu a Madrid i per això tenen la intenció de convèncer als alcaldes que cal fer un front comú. Llorenç Navarro, portaveu del moviment veïnal.
Nosaltres el que volem és donar-los la mà. En aquests moments no és moment de retraure moltes coses. Nosaltres no hem estat content en la línia que s'ha anat aportant. Per això estem al carrer, perquè nosaltres veiem que això per a nosaltres és un atemptat a les Terres de l'Ebre, ficar 66 quilòmetres de línia doble contínua i 11 rotondes. Per tant, nosaltres en aquests moments, de forma desesperada, ja fa un any que estem lluitant, però ara necessitem la complicitat i que de veritat els alcaldes vagin en el moviment veïnal i junts poguéssim anar a Madrid, junts, separant-nos de la Generalitat, perquè quan se van reunir la Generalitat el que van veure i se'n van donar compte és que els continuen enganyant, que allí el que es busca són les bonificacions. No estan lluitant per les nostres terres, no estan lluitant pel nostre territori. Les dobles línies contínues el que farà és que la gent marxarà, les empreses, i el turisme aquí no vindrà. La gent des de l'Hospitalet fins a Peníscola agafarà l'autopista i per aquí no passarà. I l'autopista passarà pagant, que és el que sembla que vulguen fer créixer. La inversió, el benefici d'una concessionària. Per tant, ara en aquests moments, l'atemptat més greu que està rebent les Terres de l'Ebre és una doble línia contínua que el que fa és que les empreses no vindran. Per a nosaltres això és molt, molt perillós. Estem en molt de perill. I ara és el moment de no traurem els retrets, sinó d'anar junts. Necessitem els alcaldes en nosaltres i que anéssim en ells a Madrid a parlar. Això s'ha d'aturar. Però que es fiquen tots les piles. Que no busquen l'omelic de cada un dels alcaldes en què vol una rotonda. Sinó que tenim que mirar és el millor per a Terres de l'Ebre. Anem a una i esta vegada que ens deixéssim de partidismes, que ens deixéssim de protagonismes i realment aconseguir recuperar una carretera digna, que és el que estem lluitant des de fa un any. I nosaltres no pararem.
A la reunió programada al local de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta a les 8 del vespre han confirmat la presència, a més, de l'alcalde de l'Ametlla de Mar, els batlles del Perelló, l'Ampolla, Camarles, l'Aldea i Amposta. I encara parlant d'infraestructures, però de carreteres a vies de tren, els usuaris de la línia R16 de Rodalies podran optar a la devolució express del seu bitllet a partir dels 7 minuts de retard, en comptes dels 15 minuts habituals, segons ha confirmat aquest dilluns el Departament de Territori i Sostenibilitat. La mesura entrarà en vigor el pròxim 12 de setembre i s'allargarà fins a la recuperació del temps de viatge. L'objectiu és que els usuaris d'aquesta línia no es vegin perjudicats per l'aplicació de les noves modificacions horàries. Ara fa un mes, Adif i Renfe van posar en marxa una modificació provisional dels horaris de l'R16 fins a la finalització de les obres de millora de la infraestructura. Uns canvis que han augmentat el temps de trajecte en una mitjana de 8 minuts per assegurar la puntualitat dels usuaris. Segons dades facilitades per Renfe, la puntualitat mitjana dels 24 trens que circulen per l'R16 durant el mes d'agost va ser del 63%, amb un retard mitjà de 6 minuts. El 29 d'agost va ser el dia amb una millor puntualitat, un 86% de mitjana. El departament recorda que amb els canvis es pretenia assolir una puntualitat del 90%, que és la mitjana prevista en el contracte programa amb Renfe per als trens regionals el 2016. I en la plana esportiva, el primer equip de futbol de la Cala va perdre per 0-3 el primer partit de la Lliga de la temporada. Ho va fer dissabte contra la Sénia en un partit en el que, curiosament, no va passar excessives dificultats al darrere, però en el que va pagar cares dos contres dels Montsià, molt ràpids al davant. Un gol anul·lat amb un 0-1 i un rigorós penal posterior per mans fora de l'àrea van enfondre les opcions caleres. Sense opcions al davant, l'Ametlla de Mar va fer una davallada amb els canvis entrada la segona part. Tot pareix indicar que el partit de la pròxima setmana al camp del Perelló es podria ajornar a causa dels actes de la Diada Nacional de Catalunya per la la seva part, el filial de quarta catalana també va debutar amb derrota després de perdre per 4-0 al camp del Deltebre ahir diumenge.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El jove lituà de 19 anys detingut aquest dimecres passat acusat d'haver apunyalat dues vegades el seu amic en una casa de boscos de Tarragona va ingressar a primeres hores de la tarda de divendres al centre penitenciari de Mas Enric al Catllà. Així ho va decidir el titular del jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona després que el sospitós passés divendres al matí pel jutjat de guàrdia. L'investigat, veí de Cambrils, es va acollir al seu dret de no declarar i només va respondre a les preguntes que li va formular la seva advocada. Poc després el magistrat va dictar un acte en el qual s'acordava presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte de temptativa d'homicidi. L'agressió es remunta al matí del passat dimecres, quan la víctima, resident a l'Ametlla de Mar, però que durant l'estiu estava en una casa a l'urbanització de Boscos, es va despertar amb dues punyalades al tòrax i a l'abdomen, no dient als agents qui les havia produït. Poc després, una ambulància el traslladava, molt ferit greu, a l'Hospital Joan 23, on a primeres hores de la tarda era intervingut quirúrgicament. Els Mossos, desplaçats al lloc dels fets, no van veure signes de lluita ni tampoc la presència d'una tercera persona, per la qual cosa les sospites sempre van recaure sobre l'amic de la víctima que es trobava a la mateixa casa i amb qui havia jugat a les videoconsoles durant almenys dos dies. El sospitós va negar saber com s'havia produït l'agressió, però va ser detingut pels agents. No va ser fins a l'endemà quan els agents van poder prendre declaració a la víctima a la UCI de l'Hospital Joan 23. Pel que sembla, inicialment era poc inclinada a facilitar informació als agents, encara que sembla ser que finalment va reconèixer que quan estava dormint, l'ara detingut, li va apunyalar dues vegades i es va despertar. El divendres, el detingut, que respon a les inicials de ZN i que manca d'antecedents policials, es va negar a declarar davant dels Mossos d'Esquadra. I el jutjat d'instrucció número 5 de Tortosa ha arxivat provisionalment la causa que investiga 10 agents dels Mossos d'Esquadra per possibles irregularitats en les subhastes de vehicles embargats. Un cop han declarat els investigats testimonis i s'han revisat les proves documentals, la jutgessa conclou que no existeixen indicis de suficient consistència per atribuir, encara de forma provisional, la comissió de cap delicte. La investigació va començar a partir d'una denúncia anònima dirigida a la Fiscalia de Tarragona durant l'abril de 2015 per un presumpte delicte d'activitats prohibides als funcionaris públics i la prevaricació en uns fets que s'haurien comès entre el 2009 i el 2010. La causa investigava la presumpta adquisició de vehicles embargats per la Tresoreria General de la Seguretat Social per part d'agents dels Mossos d'Esquadra i alguns familiars directes de forma fraudulenta, perquè, segons la denúncia, no s'havien seguit els passos legalment establerts per la subhasta pública. Segons consta l'auto d'arxivament citant la denúncia anònima, els vehicles embargats no eren traslladats al dipòsit de la tresoreria si algun dels agents estava interessat en adquirir-lo, sinó que es deixaven en dependències policials o es portaven directament a casa de l'interessat, on es quedaven fins que s'acabava el període de subhasta. Segons la interlocutòria, resulta acreditat que fins i tot els màxims responsables de la comissaria eren coneixedors de les actuacions relacionades amb les subhastes de vehicles. Segons les proves documentals, 17 membres dels Mossos d'Esquadra o familiars directes van participar en subhastes públiques. Només 6, els investigats, van adquirir un vehicle embargat.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
L'inici de setembre està deixant una calorada a Catalunya amb temperatures rècord per al novè mes de l'any. Les màximes s'han enfilat encara més aquest passat diumenge i s'han disparat per sobre dels 38 graus en nombroses poblacions de la Catalunya central, ponent i interior del Camp de Tarragona, però sobretot a les Terres de l'Ebre. Segons dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, a les 5 de la tarda d'ahir destaquen els excepcionals 41,6 graus centígrads de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, la màxima de l'any a Catalunya, seguit dels 40 a Amarroig, al Priorat. També destacables són els de Benissanet, on els termòmetres van pujar fins als 39,7 graus centígrads. A l'Ametlla de Mar, la màxima va pujar als 33,6 graus centígrads a les 2 de la tarda. La Protecció Civil manté l'alerta per l'onada de calor i l'alt risc d'incendi a 28 comarques. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya indica que es mantindran les temperatures extremes amb especial incidència a comarques com el Baix Ebre i el Montsià. Coneguem l'última hora de la previsió del temps, un dia més, amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que vam tenir ahir amb aquestes temperatures que a la Ribera d'Ebre van superar els 40 graus, però d'altres punts també de la zona es van fregar els 40 graus, arribant als 38-39 graus a diversos punts. Avui tornarem a parlar d'un ambient molt càlid també durant les hores centrals del dia, i és que el vent de mestral fa que aquest ambient sigui més rescalfat i fa també que les temperatures al migdia puguin ser més altes que d'altres punts de Catalunya. En general, a la banda també tindrem domini del sol, sí que hi haurà alguns núvols prims ara durant el matí, però després aniran a menys i el sol a la tarda ha de ser més protagonista. De cara als propers dies baixaran lleugerament les temperatures, però l'ambient continuarà sent força estable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Doncs sí, unes temperatures que, sens dubte, estan a l'alça i que anirem veient al llarg de les pròximes jornades.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat a la Cala Ràdio d'aquest dilluns 5 de setembre de 2016. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I segueix-nos també a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook i Twitter.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I anem ja a l'entrevista d'aquest dilluns al Sempre amb tu, setmana prèvia a l'inici del curs escolar, setmana que també ens ve ja la primera íntegra del mes de setembre, i com més habitual en aquests moments és moment de fer balanços, de mirar què ha passat aquest estiu a l'Ametlla de Mar, en molts dels sectors, en molts dels àmbits, i un dels més importants, un dels més destacats, sens dubte, és el turisme. Per això avui, al Sempre amb tu, volem fer balanç de l'ocupació turística aquest estiu, també de les diferents visites que han passat per l'oficina del Patronat de Turisme, de l'àrea de turisme del nostre municipi, amb el seu gerent, amb Dami Lleó. Dami, molt bon dia i benvingut a la ràdio.
Molt bon dia i gràcies.
Un estiu, entenc, que com sempre, carregat de feina, intens, amb molta activitat, i on no haureu parat des de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
Bé, doncs la veritat és que sí, que a l'oficina de turisme ha sigut tot un continuo d'activitat, de gent que ha vingut a visitar-nos durant tots aquests dies, a demanar informació. Juliol ja vam experimentar, ja vam veure que bueno, de fet, abans del juliol ja vam veure que la temporada seria interessant, que seria bona. Pues per què? Pues perquè per les demandes d'informació a l'oficina de turisme, el que fem des de pràcticament començaments d'any, comencem ja a donar, a enviar informació de gent interessada en vindre de vacances. I ja vam veure que hi havia un increment d'aquesta demanda d'informació, i bueno, això s'ha vist reflexat amb les dades, no? Un increment al mes de juny, referent amb l'any passat, i al mes de juliol també, i al mes d'agost també, ha sigut un lleuger augment. És clar, és que el mes d'agost portem uns anys ja, sobretot el 2015, que va ser molt bo, llavors no pot créixer molt l'ocupació. De fet, hem tingut la segona, quasi fins al 27 d'agost, hem tingut ocupació plena al nostre poble. Difícil era trobar una habitació lliure.
És complicat, sobretot pensant en que, evidentment, les places que s'ofereixen són les que són i que, evidentment, doncs, cal, depèn de la demanda i dels gustos dels turistes, doncs, es va corresponent. Abans d'entrar a analitzar xifres, el cert és que la sensació, el Vox Populi, allò que escoltem pel carrer, aquella sensació que et comenten quan vas pel carrer, és que hem vist més gent enguany que l'any passat. Ara analitzarem les xifres. A simple vista o a sensacions teves, Dami, també comparteixes aquesta opinió? Hi ha hagut més gent que l'any passat?
Bé, a simple vista la comparteixo, i per les dades també pues, reflexen aquest augment. Jo, pues, bueno, no sé, vas pel carrer i has vist molta gent, sobretot al centre comercial, als carrers del mig del poble, tant al port, jo crec que s'ha vist molta gent. Bueno, també caldria veure si aquest augment de gent s'ha vist reflexit amb l'augment d'ingressos al comerç i als restaurants, però bueno, de fet no hem fet encara aquesta pregunta, ho farem això a finals de setembre, començaments d'octubre, quan farem balanç de tota la temporada, no només de juliol i agost, i preguntarem també als comerciants i als restaurants si aquest augment d'allotjament, aquest augment d'ocupació que hem tingut, s'ha vist reflexada als calaixos, no?, als ingressos.
Si et sembla, fixem-nos, Dami, en xifres concretes. Ja anem a parlar de xifres concretes. Si recordem, el mes de juliol us vam explicar en aquesta casa que l'ocupació mitjana havia estat del 76,8%, i que això igualava l'ocupació, la xifra d'ocupació, el tant percent d'ocupació total de l'estiu al 2014. Per tant, això significava que la mitjana d'ocupació del 2014 era igual a la que hem registrat aquest passat juliol. El cert, però, és que l'agost ha crescut també i ha anat en augment. Aquest agost hi ha hagut un 93,5% de mitjana d'ocupació al municipi. Déu-n'hi-do, Dami.
Doncs sí, és una xifra molt alta. Estem, com hem dit abans, són quasi 3 setmanes ratllant la plena ocupació al 100%, pràcticament, tant d'hotels, els bungalows al càmping, també les immobiliàries. Estem en contacte amb les immobiliàries, perquè des de l'oficina de turisme també anem trucant per saber els llits lliures, per si la gent ve a l'oficina i pregunta, estar informats en tot moment a on... El que volem és que la gent se quedi al poble i no dir a la gent que l'oficina de turisme no hi ha lloc. I bueno, ha sigut un constant durant el mes d'agost d'anar trucant i era molt complicat trobar una habitació lliure. La plena ocupació, això es potser reflexa més, té 93,5%, que és una xifra molt elevada i que bueno, pràcticament és molt difícil de créixer, no?
Creix lleugerament en algunes coses, per exemple, per fixar-nos, les immobiliàries l'any passat van tindre un 88% d'ocupació, enguany n'han registrat a l'agost un 95% i al juliol un 70%, per tant, si fem mitjana podríem dir que es queda la cosa bastant pareguda. Si ens fixem en hotels, al mes d'agost van tindre un 91% d'ocupació, aquest agost han tingut un 94%, per tant, 3 punts per sobre, però evidentment és molt complicat ja quan arribem a aquestes xifres fer creixements bruscos, per tant, un 3% més d'ocupació en hotels, i els càmpings han tingut una mitjana d'un 72,50% al 2015, enguany han tingut un 70% al juliol i un 92% a l'agost, per tant, superen també aquesta mitjana que van registrar l'any passat. Suposo que això pel sector turístic, pel sector dels allotjaments del municipi, és un símptoma de que sembla que el municipi es va consolidant com una destinació turística, que sembla que les condicions econòmiques permeten doncs gaudir del turisme amb més magnitud, i també entenc que suposa un incentiu, un estímul de cara a la nova temporada de l'any vinent de seguir amb aquesta línia de creixement en ocupació turística.
Bé, aquest augment d'ocupació que ja es va experimentar l'any passat, el 2015, i enguany s'ha vist reflexida i consolidada, i esperem l'any que ve almenys com anem repetir aquestes dades, perquè són unes dades molt bones. Són diferents sectors, factors com tu has pogut comunicar ara. I bueno, per la nostra part, doncs, bueno, continua treballant així, continua... I ara estem ja pensant en les campanyes de cara a l'any que ve, continuem en aquesta línia, i per reflectir i per consolidar aquestes dades de cada any que ve. El que ens agradaria també és que estava en ocupació de juliol i pràcticament l'agost, pues, és clar, és el gran enigma, no? Que s'allargués, no? Desestacional aquesta temporada, més al mes de maig, mes de juny, mes de setembre. De fet, el mes de maig va haver una bona ocupació, el mes de juny va baixar una mica, però este mes de setembre hem estat parlant també, i el que fa l'ocupació hotelera arribarà al 70-75%, que també és una molt bona ocupació, però ens agradaria també pues, que no es concentrés tant en aquesta temporada, no? I que s'allargués més. Però bueno, estem treballant amb això i estem fent promocions, no només amb nosaltres, sinó amb el Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre, amb les Viles Marineres, amb l'Agència Catalana de Turisme, per desestacionalitzar aquesta temporada i intentar que aquestes dades pues, serviguin reflectides en altres mesos de l'any. No?
Dèiem ara fa unes setmanes, i ho deies justament tu, l'objectiu era superar el 84% d'ocupació l'any passat. L'hem superat, de mitjana parlem, evidentment. Hem arribat al 85,15% en ocupació durant els mesos de juliol i agost al municipi. Per tant, segueix en creixement, segueix augmentant. L'estiu passat es va acabar registrant doncs, una molt bona xifra, però enguany, que era un 83,86%, enguany hem pujat aquests dos punts per sobre. Suposo que això, dèiem, parlàvem d'estímuls, suposo que també això encoratja a seguir treballant amb aquestes campanyes de promoció, amb la difusió turística del nostre municipi, Dami.
Sí, la tendència és bona, la tendència és a l'alça. Lo important és aguantar i si podem anar augmentant millor, lo important és no retrocedir, no baixar amb aquests tants percents. I jo crec que, bueno, que és... Això reforça una miqueta pues, bueno, la línia aquesta que portem i intenta pues, bueno, incentivar aquestes promocions que fem, aquestes accions, tant a xarxes socials, amb la presència a Press Trips, a Fam Trips, i treballar de la mà de, pues, bueno, de la comunitat de l'Agència Catalana de Turisme, potenciar el segell de destinació de turisme esportiu. Estem treballant també amb el segell de turisme familiar, coordinat sempre de la mà de les empreses privades del nostre municipi, d'allotjament, de les empreses d'activitats, i pues, bueno, això és reforçar aquestes línies d'actuació i de treball i pues, bueno, intentar l'any que ve, com he dit, almenys repetir les dades d'enguany.
Que són dades, sens dubte, molt, molt bones. Evidentment, hi ha una cosa que hem de lligar des de fa uns anys aquí, que és la taxa turística. Sabem que és aviat per parlar de xifres, entenem, però en augment d'ocupació... més o menys també hauríem d'experimentar un lleuger increment de la recaptació en taxa turística. Sabem que, evidentment, a partir de la setmana, si no també ho comuniquem ara doncs, als nostres oients, que a partir de la setmana ja d'allotjament doncs, ja no es paga aquesta taxa, sí que es paga els primers 7 dies, però a partir d'aquí, doncs, si hi ha persones, famílies, es queden 15 dies, 3 setmanes al nostre municipi, només en paguen la primera. Això també... hem de pensar que pot també fer variar una mica les xifres d'un any a un altre, però en principi, si les ocupacions han anat augmentant, hauríem d'experimentar també un increment també de la recaptació en taxa turística.
Jo crec que així serà. És evident, si hi ha més ocupació, més recaptació. No sabem encara el segon trimestre, que és el que... No, el tercer trimestre, que és el que agafa la plena temporada turística com ha anat, però sí sabem que tant el primer com el segon, l'augment va ser augmentat la recaptació del 2016 al 2015 i creiem que durant el tercer trimestre, que és el fort, no? Que agafa juliol, agost, setembre, aquest augment s'haurà reflectit també en la taxa turística, evidentment.
I evidentment també comentàvem al llarg d'aquest estiu doncs, que el municipi és el quart de la demarcació amb habitatges d'ús turístics regularitzats, contemplats, diguem-ne, amb tota la normativa des de la Generalitat, i per tant això també afavoreix que el municipi pugui anar obtenint recursos econòmics per la promoció i per la realització d'actuacions en benefici del turisme del municipi. Dami, hem parlat de les xifres a les que afecten l'ocupació, hotels, càmpings, immobiliària, sector de l'allotjament, però toca parlar també de l'oficina de turisme, que és un altre dels punts importants perquè, sens dubte, és el punt de rebuda, tot i que les xarxes socials també tenen, o la pàgina web o l'aplicació mòbil, també són un bon canal d'informació per als nostres visitants, i a més multidioma, l'oficina de turisme, el contacte presencial, el tu a tu amb els turistes, entenem també que és molt important. La sensació també, enguany, més gent que l'any passat, ha passat per l'oficina de turisme?
Doncs sí, bueno, afortunadament la gent continua
apostant pel tradicional,
preferint,
no?
Preferint l'atenció humana, no? I això, doncs, bueno, estem contents perquè jo crec que de moment encara tardarà molt que es pugui substituir la figura de l'informador o informadora turística, no? La gent consulta la web, consulta l'app, consulta les xarxes socials, tenim constantment consultes a través de preguntes, a través del Facebook, estem a través de Twitter, per tot arreu ens arriben informacions, però bàsicament la més important i afortunadament és la presència de la gent a l'oficina de turisme i el tracte humà que podem preguntar com estan, quines debilitats troben, com estan a la mella, si han trobat bé aquell tracte humà, aquell tracte propi, que jo crec que de moment és irreemplaçable. Pues, bueno, les dades són que a hores d'ara, tant de juliol i agost, això és comptabilitzat per consulta, no per persones que han entrat a l'oficina de turisme. Hem sobrepassat les 6.000 consultes. O sigui, una família que ve amb 4 persones està comptabilitzat una vegada. Són passem de 6.100 consultes. Això seria traduït unes
100 diàries, podríem dir, per exemple, de mitjana, que han hagut 100 consultes a l'oficina de turisme per dia, més o menys.
Més o menys, 100 consultes, que això podríem multiplicar-ho per 2, per tres fer una mitja de quantes persones han entrat a l'oficina. A vegades entren una família de 6 persones, a vegades entren, però com a mínim sempre entren de 2 a 3 persones.
Sempre són més famílies les que entren a consultar, o parelles, no? Entenem,
sí, mira, també tenim esta dada de la gent que ha vingut a l'oficina de turisme. Un quasi 40% són famílies, i després ho tenim dividit, una mica dividit. Tenim quasi un 21% són parelles i un 20% persones que han vingut sola a fer vacances, no ja ha vingut a l'oficina, sinó la pregunta és, vostè ha vingut a l'Ametlla de Mar, com ha vingut, en família, sol o en parella? Pues, un 40% en família, un 21% en parella i un 20% han vingut sols. D'aquestes persones que han vingut a l'oficina de turisme...
Que ja sabem això, Dami, que també pot ser com les enquestes electorals, que després canvien els números. Pot ser que algú també digui que ve sol i no ve sol. Simplement diu el primer que li passa pel cap, també.
Sí, bueno, això és...
Ja ho deixem així,
Si enganyem, mos han enganyat. Nosaltres aquí diem el que mos diuen a l'oficina de turisme. D'aquestes procedències, tenim... De la procedència de la gent que ve a l'oficina de turisme, tenim dos grans focos. Tenim un 47% que ve d'Espanya, Espanya en el seu global, amb l'estat espanyol, i d'este 47%, la meitat vindria de Catalunya, bàsicament Barcelona i àrea metropolitana, i l'altre 50% vindria de la resta de l'estat espanyol. Vindrien d'Aragó, vindrien de la Comunitat Valenciana, vindrien de Madrid, important esta zona, quasi un 12 o 13%, i del País Basc. Després, amb altra mesura, doncs, altres llocs d'Espanya, però estos serien els quatre principals llocs de... emissors de turisme cap
al municipi. A més se copien igual, idènticament dels de l'any passat, per tant, segueixen sent territoris molt importants.
Sí, són territoris molt fidels. Tornem en aquell tant per al total i un 35% és important, també seria la nacionalitat primera de França. O sigui, francès continua este sent el principal zona, país emissor cap a la cala, i és un turisme molt fidel, familiar, de sempre, no?
De sempre.
Turisme francès. I després ja, a bastanta distància, tenim inglesos, alemanys, belgues, holandesos, suïssos, i després ja tenim, bueno, podríem dir que tenim, han vingut visites de gent de la Índia, de Xina, de Canadà, i de la resta del món, pràcticament bastant... Tenim bastant...
Han anat passant gent d'arreu del món pel municipi. I quina informació consulten? Perquè també és un tema important. Només pregunten per recórrer el municipi, pregunten per activitats de turisme nàutic, de turisme actiu, amb el segell Ametlla de Mar Experience, pregunten per descobrir la nostra costa, per descobrir la gastronomia, per coses que fer al municipi. Què és el que pregunta un turista quan arriba a l'Ametlla de Mar, per general?
Bueno, el que pregunten pràcticament per tot, però la pregunta que més fan és què podem visitar. O sigui, estem a l'Ametlla de Mar i què podem visitar. Nosaltres el que fem, la pregunta és, vostè està a l'Ametlla de Mar de vacances o vostè ve a l'Ametlla de visitant, perquè hi ha dos turistes molt, molt identificats, la gent que està de vacances a la cala i vol, des de la cala vol fer excursions, o la gent que ve d'altres pobles a visitar el nostre municipi, que nosaltres també rebem molta gent d'altres municipis dels voltants que ens envien gent a nosaltres per a visitar com a municipi turístic, pescador, mariner i el tipisme del nostre port. Així com nosaltres també enviem gent fora del nostre municipi, això és un intercanvi que fem entre les oficines de turisme. Este és el bàsic, el que pregunten. I després, a partir d'aquí, hi ha doncs, restaurants, gastronomia, la costa, senderisme, activitats, mercat d'aquí al poble, mercat d'altres municipis, horaris, farmàcies... Bueno, pregunten pràcticament de tot i cada vegada més. La gent està més informada, la gent ve més informada i quan està aquí vol cada al detall, la gent... cada vegada comenta més a través de xarxes socials, han anat, com s'han trobat, ens venen inclús a dir si han estat bé, si han estat malament, perquè nosaltres ho diem, acceptem suggeriments, per favor, informeu-nos, si, perquè a part de que vinguin el primer dia, nosaltres ho diem, estem aquí al vostre servei, esteu aquí uns dies a l'Ametlla, sapigueu que aquí teniu un lloc on poder fer la vostra reclamació o si teniu algun problema us ajudarem. No només lloc de visitar, sinó un centre d'atenció al turista, volem ser.
I segueix el perfil d'edat, diguem-ne, que també és una qüestió important, segueixen una edat molt familiar, hi ha gent gran, hi ha gent jove, tot està repartit?
Bé, el perfil del turista a la cala seria una persona d'uns 35 als 55 anys, de nacionalitat procedent de Barcelona o França, una, amb parella i amb dos nens, un o dos nens. Este seria el que...
El prototip, no?
El prototip, sí.
La marca, diguem-ne, i que suposo que és el més habitual que us trobeu a l'oficina de turisme. Abans d'acabar, Dami, parlem de l'activitat que heu realitzat des de l'àrea municipal de turisme al llarg d'aquest estiu, concurs de l'estiu amb vídeos. Què tal? Com ha anat? Què ens hem...
Pots pues explicar? Molt bé, la veritat és que hem tingut molts de vídeos, d'estos vídeos no tots els han pogut seleccionar, perquè, clar, un dels objectius d'este concurs era de que la gent veigués el que la gent penja, no? Lo que, perquè, clar, des de turisme tot el que pengem, o almenys intentem, és bonic i és preciós. Però un dels objectius del concurs era que agafar vídeos de la gent que està a la cala, gent que no està vinculada a l'oficina de turisme, i veure el que ells veuen, el que ells viuen. I, bueno, potser n'han hagut 50 o 60, i d'estos 50 o 60 n'hem seleccionat 35, i bueno, ja tenim un guanyador el mes de juliol i ara esperarem el mes de setembre, el 15 de setembre, per a veure els vots, els likes en el Facebook i Instagram per este mes d'agost, però estem molt contents perquè hi ha molts de vídeos molt elaborats que s'ho han treballat molt i la veritat és que es veu reflectit pues, això, no? El que la gent viu, el que la gent experimenta, el que la gent s'ho passa al nostre poble. No?
I déu-n'hi-do quina revolució aquest any amb el Pokémon GO.
Pues bueno, la veritat és que sí, no sabíem com aniria, va ser una idea així una mica estrambòtica, però la veritat és que ha funcionat molt bé, encara ara ens ve gent a l'oficina de turisme, famílies i nens, en busca del plànol amb la ubicació dels gimnasos i les pokeparades del Pokémon GO. Ens ha sorprès, inclús han sortit bastant a premsa, i suposo que bueno, al ser una novetat, i bueno, la veritat és que va sortir així una idea una mica... A veure què surt
a veure què passa.
I a veure què passa i molt content, sí, la veritat.
Ara preparant ja de cara a les jornades astronòmiques del mes d'octubre, jornades astronòmiques del País de la Llotja, l'ha rossejat novament protagonista, entenc que ja, com aquell qui diu, preparant tot de cara a aquestes jornades, suposo que deia, filar d'agulla.
Sí, sí, no, esta setmana ja, bueno, de fet ja estem trucant als restaurants i als bars que vulguin participar, aprofito per fer una crida, de que pues bueno, això està en marxa, que esta setmana començarem a recollir menús, tapes, ruta de tapes, menús gastronòmics, dia de l'arrossejat, a la cofradia de pescadors, i bueno, ja també estem engegant altres promocions que anirem informant, tindrem la visita ara també d'uns bloggers de Minube per a posar vídeos en este portal turístic de vídeos, tenim la visita també de personal de Catalunya Experience per a que vingui a veure les nostres cales i platges i ens pugui posar post i fotografies a les seves xarxes socials. També tenim visites de periodistes de França. Bueno, comencem a treballar ja de cara a la propera temporada.
L'agenda d'activitats de l'estiu s'ha acabat, però l'agenda d'activitats i de qüestions per a l'àrea de turisme acaba de començar també, perquè de reptes de cara ja a l'any vinent no es para mai.
2017, ja, d'aquí.
La vista ja està posada a l'any 2017. Doncs, Dami Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme, moltíssimes gràcies per haver passat el sempre amb tu, per haver-nos ajudat a repassar una mica aquestes dades d'ocupació turística, també sabem una mica com ha anat l'estiu a l'oficina de turisme i esperar doncs, aquestes xifres, aquesta ocupació al 85,15% de mitjana, xifra que ha anat en increment any rere any des del 2014, doncs esperem que segueixi augmentant, ni que sigui poquet a poquet, per aconseguir doncs, més ocupació al nostre municipi, tant al juliol com al mes d'agost. Dami, gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
És moment ara de fer una breu pausa per la publicitat i a la tornada anem cap a l'absenta dels dilluns, també darrere d'absenta de l'estiu, i absenta encara d'avui cap a la Diada Nacional de Catalunya, cap a l'11 de setembre, que serà aquest pròxim diumenge. De seguida us expliquem el que ens descobriran l'Àngel i el Ramon després de la publicitat.
Ferreteria Rebull. Estem al polígon industrial Pla de Solans del Perelló, al costat de la rotonda d'accés des de la Nacional 340. Vine i coneix les nostres instal·lacions sense compromís. Tenim facilitat d'aparcament. 1.500 metres quadrats de ferreteria industrial, material de construcció, pintures, tancament de finques i maquinària Honda i Estil. A més, tenim una secció de pinsos i menjar per animals. També ens trobaràs a l'Avinguda Barceloneta número 1 de l'Ampolla. Ferreteria Rebull. El nostre telèfon és el 977-49-0715. Visita la nostra web www.rebullserveis.com.
Ho tens tot preparat per a l'inici del curs escolar? Nosaltres sí! Aula d'Estudis Tellos. Inscripcions obertes per al curs 2016-2017. I, com sempre, en grup reduït. Estudies primària, ESO o batxillerat i vols començar el curs amb bon peu? Tens ganes d'aprendre anglès i francès o millorar-lo? Vine a l'Aula d'Estudis Tellos. I recorda que et preparem per a la prova d'accés a grau mitjà o superior. Passa't per l'aula a informar-te de tot el ventall de possibilitats que t'oferim. Ens trobaràs al carrer Mestre Francisco Rodríguez, número 10, o al telèfon 676-715-539. Aula d'Estudis Tellos. Som la teva solució.
Segona part del Sempre amb tu d'aquest dilluns 5 de setembre, programa 156. Diumenge serà la Diada Nacional de Catalunya i és per això que l'Àngel Martí i en Ramon González avui ens proposen a l'absenta un recital poètic amb poemes vinculats a la història catalana i també de patriòtics. És la particular forma de celebrar l'11 de setembre dins l'Espai Cultural d'Alta Graduació fet amb la col·laboració del col·lectiu Cala Cultura. És dilluns, per tant, obrim l'ampolla d'absenta.
L'absenta i jo, compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen en la fosca, cercant paraules que fugen de mi, a la llum d'un llumí i nicotina. No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vols néixer l'escrit del no res. Llepo el meu got amb el polze, les 12, l'absenta i jo compartim llargues nits, sentim ferits, que no viu el poema. Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa. I l'absenta i jo som dos erudits, com aquells vells amics, ebris de vida. Bon dia, senyor Ramon.
Bon dia, senyor Àngel.
A veure, què fem avui? Avui que és 11 de setembre, que és un...
Anem de cara a l'11 de setembre, anem de cara. Doncs pues, mira, jo trobo que podríem agafar i fer un programa, ho fem tu i jo mano a mano, en poesia de la terra, poesia que parli sobre el nostre país.
Em sembla perfecte.
Molt bé. Bueno, arrenquem, podríem arrencar de moltes maneres. Hem ficat una sardana de fons, tot i que hi ha molta música que podria ser definitòria de la nostra terra, no? Les jotes.
La jota tortosina, clar.
El xa-xa-xa, el bolero, el rock and roll, qualsevol cosa feta en català per a més catalana. Llavors, per arrencar, jo havia portat, porto diverses poesies, però una que porto és de Bonaventura Carles Aribau, i més que res la porto perquè la Oda a la Pàtria marca el començament de la renaixença del català, escrit en literatura. El català havia deixat de ser utilitzat de forma escrita i fins i tot veureu de que en cap moment l'anomena com a català durant el poema, sinó que l'anomena per un altre nom. Poema fa així. Adeu-siau, turons, per sempre adeu-siau. O serres desiguals que, allí, en la pàtria mia, dels núvols i del cel de lluny us distingia, per lo repòs etern, per lo color més blau. Adeu, tu, vell Montseny, que destonant el palau, com guarda vigilant, cobert de boira i neu, guaites per un forat, la tomba del jueu i al mig del mar immens la mallorquina nau. Jo, ton superbe front coneixia llavors com conèixer pogués lo front de mos parents. Coneixia també lo so de tots torrents, com la veu de ma mare o de mon fill los plors. Més arrencat després per fats perseguidors, ja no conec ni sent com en millors vegades. Així, d'arbre migrat a terres apartades, son gust perdem los fruits i son perfum les flors. Què val que m'haja tret una enganyosa sort a viure més a prop les torres de Castella, si el camp del trobador no sent la mia orella ni desperta en mon pit un generós record? En va, molt dolç país, anales jo em transport, i veig del Llobregat la platja serpentina, que fora del cantar llengua llemosina no em queda més plaer, no tinc altre conhort. Plau-me encara parlar la llengua d'aquells savis, compliren l'univers de llurs costums i lleis, la llengua d'aquells forts que acataren los reis, defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis. Muirà l'ingrat que ensonant sos llavis, per estranya regió l'accent nadiu, no plora, que al pensar en sos llars no es consum ni senyora, ni cull del mur sagrat la lira dels seus avis. En Llemosí sonà el meu primer vagit, quan del mugró matern la dolça llet bevia. En Llemosí el senyor pregava cada dia i càntics llemosins somiava cada nit. Si quan me trobo sol parla en mon esperit, en Llemosí li parlo, que llengua altra no sent, i ma boca llavors no sap mentir ni ment, puix surten més raons del centre de mon pit. Ix, doncs, per expressar l'afecte més sagrat que puga d'home en cor gravar la mà del cel. O llengua, amb els sentits més dolça que la mel, que em tornes les virtuts de ma innocent edat. Ix i crida pel món que mai mon cor ingrat cessarà de cantar de mon patró la glòria i passi per ta veu son nom i sa memòria als propis, als estranys i a la posteritat. Oi.
Oh. Bé, Ramon, una poesia...
M'ha quedat sense aire.
Normal, normal, normal. I d'un català ja, que se mos ha quedat una mica antic.
Català fora de norma, sí, totalment. Sí, sí. Totalment.
Totalment, bé, però en aquella època tampoc hi havia massa norma. Eh?
Llemosí, li diu al català. Sí. Llemosí, li diu al català. Perquè és així.
Bueno... Bueno, són els eren els començaments.
De fet, nosaltres no m'ho amaguem de que tenim una llengua que prové d'una altra, prové de l'occità, sí. Sí, sí. Així com altres llengües baixen directament d'influència divina, la nostra no, prové de l'occità, igual que el francès. Tenim la mateixa...
Per això s'hi semblen tant.
Per això s'assemblen tant.
Mos és tan fàcil a nosaltres el francès.
Vinga, Àngel, ataca. Què em portes?
Doncs mira, jo t'he portat... T'he portat una poesia que també és una oda, però en aquest cas és la Oda a Espanya, de Joan Maragall.
Buah.
Que tot i escrita el 1898, em sembla que és superactual. Escolta, Espanya, escolta la veu d'un fill que et parla en llengua no castellana. Parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspra. En aquesta llengua, pocs t'han parlat, en l'altra, massa. T'han parlat massa dels saguntins i dels que per la pàtria moren. Les teves glòries i els teus records, records i glòries, només de morts, has viscut trista. Jo vull parlar-te molt altrament. Per què vessar la sang inútil? Dins de les venes, vida és la sang, vida pels d'ara i pels que vindran, vessada és morta. Massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure, tràgic que duies, amor als fills, te satisfets d'honres mortals i eren tes festes, els funerals. Oh, trista Espanya, jo he vist els barcos marxar replens dels fills que duies a que moressin. Somrients marxaven cap a l'atzar i tu cantaves vora del mar com una folla. On són els barcos? On són els fills? Pregunteu al ponent i a l'Ona Brava. Tot ho perderes, no tens ningú. Espanya, Espanya, retorna en tu, arranca el plor de mare. Salve't, oh salve't de tant mal, que el plor es torni feconda, alegre i viva. Pensa en la vida que tens en tor. Aixeca el front, somriu als set colors que hi ha en els núvols. On ets, Espanya? No et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora. No entens aquesta llengua que et parla entre perills. Has desaprès d'entendre en els teus fills. Adeu, Espanya.
Sensacional. A veure, Joan Maragall va néixer a Barcelona el 1860 i va morir el 1911. Més o menys ho dic perquè se'n fes seu... compte del temps en què devia ser escrita, finals de, era, del 19, començaments del 20.
Sí, va ser una poesia que parlava, se referia a la guerra de Cuba, o sigui,
sí.
I fixa't, és actual encara, eh?
Sí.
O sigui, que de vegades la veu dels poetes,
sí,
també escriu la història.
A veure... Havia portat més coses de Joan Maragall, però com que el temps corre inexorable, quasi que me'n vaig directament a Espriu. He portat una poesia que es diu Assaig del Càntic al Temple, i a veure, se la recito ara, a veure què sembla, segur que la coneixeu.
Endavant.
Diu: oh, que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra. I com m'agradaria allunyar-me'n nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Aleshores, a la congregació, els germans dirien desaprovant: Com l'ocell que deixa el niu, així l'home que se'n va del seu indret. Mentre jo, ja ben lluny, em riuria de la llei i de l'antiga saviesa d'aquest meu àrid poble. Però no he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí fins la mort. Car jo també sóc molt covard i salvatge i estimo, a més, amb un desesperat dolor aquesta meva pobra, bruta, trista i dissortada pàtria.
Fantàstic. Fantàstic, Ramon.
Espero donar per molt.
Sí, per molt, per molt.
Espero donar per molt.
Mira, jo ara, aquest any, al festival, que va ser el quart festival ja de la poesia dels balcons, se va fer un homenatge, perdó, de Ribera Roja d'Ebre, que no
sí,
ho he dit,
sí, sí.
Va tindre el plaer d'estar-hi, i es va fer un homenatge a la Rosa Fabregat, que és una dona que té molta obra escrita i que també destaca per la defensa del catalanisme, de la llengua, i quan la coneixes, a més, és una dona entranyable, eh?
Sí.
És una dona gran, sí. entranyable. I he portat algun dels poemes d'ella que parla d'això, de la nostra terra i de la nostra llengua.
Molt bé.
Llengua meva, trossejada, maleïda, humiliada, ofesa. Em produeix un plaer imprecís, intens, retrobar-te dins la meva mà adulta. A tu, adolescent en mi encara, feixuga, plena de dubtes, cerco el teu conreu en un desig furiós de posseir-te. La teva música, anhelada, buscada, sentida, ara tancada dintre de les meves mans, ressorgirà, nova, neta, petita, poruga, reelaborada, eruga, s'aixecarà papellona sobre el cel obert.
Molt bonica, molt bonica, Àngel, molt bonica. Bueno, jo me penso que n'hi ha una, està, ja et dic ara que la destrossaré perquè estàs molt coneguda i s'ha fet molt popular arran de ser recitada per la Sílvia Bel, i és Ara mateix, de Miquel Martí i Pol. A veure com la perpetro. Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa. De res a poc i sempre em ven de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som, més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies, en què els sorolls ja ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou, l'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I han acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora, que tot està per fer i tot és possible.
I tant que la coneixem, Ramon, eh?
Vale. Però ara vaig a dir una cosa. La millor me l'hem guardat per al final.
Bueno, jo diria que és un atreviment.
No,
barrejar...
És la millor.
Aquesta poesia amb les que hem acabat de llegir, perquè la veritat és que sí, ja que el programa parla d'això. Jo no escric massa sobre este tema, escric més sobre l'amor i tal, però en tinc alguna, i esta és una de les primeres que vaig fer, i em fa molta il·lusió tancar el programa amb este poema, que es diu La Nansa. Si us plau, doneu-me el goig de privar-me de l'oïda i no escoltar ara a tothom que crida que gaudim de llibertat. Si us plau, obriu ja aquest tancat que ens heu imposat vosaltres i no amagueu les cartes que fa segles vau marcar. Deixeu-nos caminar per aquesta terra nostra. Deixeu que ens caigui la crosta de les ferides que mai curar. Qui pot privar de parlar al cor, a l'ànima, a l'esperança i fer-nos caure de nou en la nansa de la que mai hem pogut sortir? Si us plau, respecteu-nos el fet de sentir d'un poble, d'una terra, d'una gent que clama, que no vol el record de la gana i estima el seu país. Deixeu-nos sentir vius, amanollar-nos jovens i grans, els nats aquí, els forans, i dansar els llargs al so d'una gralla. Deixeu pujar la canalla i coronar aquest castell, si us plau. Deixeu-nos sentir a la pell el que avui el cor ens demana.
Han fet l'hora.
L'han fet, se mos ha fet curtet.
Han fet l'hora. L'hora, bueno, l'hora. La quart d'hora.
Sí.
Però bueno. Què anava a dir? En lloc de frase, Àngel, he portat una altra cosa i com que te l'he ensenyat i t'ha fet gràcia,
sí.
La mollo tal qual, vale? La mollo tal qual.
La veritat
qual.
És que jo l'havia sentit abans, eh?
Sí.
No em faigues dir a on, jo diria que a Muniaio o a mon pare potser no, però a Muniaio, jo diria que a Muniaio Joan.
Sí. Doncs mira, ho mollo. Això ho anomena en un llibre que es diu Terra i Ànima, ho anomena com a folklore prioratí, però més que prioratí jo diria que és del priorat i de la Ribera. Llavors, això fa tal com això. Diu, la figuera està molt alta, cabassers molt amagat, la Bisbal en una roca, Margalef en un forat. A Tivissa canten missa, a Mora canten l'aurora, i a una vileta dels masos jo tinc la festejadora. A la serra són serrans, a Guiamets, saballuts, i a Capçanes, bonicois, i a Marçà són saberuts. Maria, si et vols casar, no et casis a la Ribera, que et faran menjar bajoques i flors de carabassera. A Torroja, la gent boja, a Poboleda no tant, a Cornudella, els macos, i al Forja, la flor del camp, més del Forja solament, ni la vila ni la gent.
Ramon, fantàstic, t'ho he dit, ho havia sentit. Segur, eh?
Jo, és que això
seguríssim.
Trobo supergraciós, aquestes coses folklòriques.
Doncs bé, bueno, ja mos despedim.
Mos despedim de la fantàstica audiència que
sí,
tenim.
Segurament.
Un desig.
Sí, una feliç diada a tothom.
Molt bé.
Que ens escolta i, com sempre, salut i absenta.
Salut i absenta i bona diada.
La Diada Nacional de Catalunya, avui protagonista a la nostra absenta dels dilluns. Dilluns vinent, precisament, també estrenaran temporada aquí al Sempre amb tu, l'Àngel i Ramon, amb el col·lectiu Cala Cultura i l'absenta, amb una interessant entrevista que anirem anunciant al llarg d'aquesta setmana. 11 de setembre, al nostre municipi, el podrem viure ja dissabte a la nit, a les 10, a la plaça Nova, amb un concert a càrrec de la cantautora Montse Castellà. I el mateix dia 11, a partir de les 11:30, la plaça Catalunya serà l'acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya amb la hissada de la senyera a càrrec de Joan Pere Brull, president de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. A les portes ja de l'inici del curs escolar, la Llar d'Infants Serinola informa que ja té a la disposició la sol·licitud per la beca d'assistència a la Llar d'Infants per aquest pròxim curs 2016-2017. El termini per presentar les sol·licituds és fins al pròxim 30 de setembre. I l'Institut Mare de Déu de la Candelera informa que la reunió de pares i mares d'alumnes de primer d'ESO serà el pròxim dia 7 de setembre, dimecres, a les 6 de la tarda, i el període de matriculació extraordinari, tant per a ESO com per a batxillerat, és del dia 7 al 9 de setembre i el de cicle formatiu de gestió administrativa del 8 a 12 de setembre. Per a més informació podeu passar per la secretaria de l'Institut. I des d'aquest dilluns 5 de setembre, el CEM La Cala ja ha restablert el servei després dels manteniments realitzats. La zona d'aigües, que havia d'estar tancada fins a l'11 de setembre, doncs ja torna a estar oberta als abonats. A més, també informen des del CEM que l'activitat d'aigua gim, que havia de fer-se a la platja de l'Alguer, es durà a terme a partir de dimarts a les instal·lacions del CEM La Cala. I abans de marxar, recordar que hi ha un viatge que organitza la Casa del Mar, el Club de Pensionistes. Es tracta d'un viatge des del 9 d'octubre i fins al dia 15, 7 dies, 6 nits, a Astúries i Cantàbria, al preu de 330 euros per persona. Un hotel ubicat a Sant Vicente de la Barquera, que serà de 3 estrelles. Per fer la reserva s'hauran d'abonar 75 euros i la resta del pagament es farà 10 dies abans de la sortida. Els interessats que hi vulguin assistir poden passar per les oficines de la Casa del Mar per rebre informació i per fer la inscripció de dilluns a dijous de 10:30 a 12:30 pels matins i de dilluns a divendres de 4:30 a 7 per la tarda. I amb aquest apunt nosaltres posem punt final al nostre Sempre amb tu. Demà hi tornarem amb més notícies, amb l'entrevista que anirà relacionada amb les atencions realitzades aquest estiu per la Creu Roja, pel socorrisme de Creu Roja al nostre municipi i també, com sempre, consells d'estiu. Serà demà a partir de les 12 del migdia en directe a la Cala Ràdio. Que tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.